Sí, en el moment que s'ha detectat o que s'ha sabut que efectivament estàvem fallant, clar, bueno, és evident que arribem tard, jo no ho negaré, però una vegada hem arribat tard, el que hem de fer ara és posar tota la contundència necessària per a que no torni a passar, i en això estarem, i això és el que vigilarem. Jo crec que des d'aquest moment hi ha un abans i un després, efectivament, i això no pot tornar a passar.
Tem que puguin sortir més casos?
És probable. És que la violència sexual sabem que és una violència que està molt denunciada, i això passa en el Partit Socialista i passa per altres, segurament, partits, institucions, empreses, i no és excusa. Perquè no pot passar en el Partit Socialista. Necessitem un canvi cultural profund, necessitem que els homes donin una passa endavant, que es deixin de protegir inclús entre ells, que entenguin que aquestes conductes són inacceptables, però que en el cas del Partit Socialista encara ho són més, perquè va en els nostres principis, en el nostre ADN, no consentir i no realitzar aquest tipus de comportaments i de conductes. Per tant, entenem que hem de seguir en aquesta línia de feina i ser més contundents que mai.
Diria que aquests casos, els d'assetjament, em refereixo, poden passar més factura al partit electoralment que no pas els escàndols de presumpta corrupció que també envolten el PSOE?
Bé, jo crec que les dues coses ens fan molt de mal, perquè són coses que en el nostre partit estan molt penalitzades. La gent espera, lògicament, d'un partit com el Partit Socialista que sigui exemplar, tant des del punt de vista de la corrupció com des del punt de vista del feminisme i de la protecció de les dones, que és una de les nostres banderes, jo ja no diria electoral, sinó diria identitàries, no? Però sí, efectivament, aquest tema ha creat una profunda ferida. Les dones dels partits, les persones feministes, també molts de companys, estan molt dolguts i ens toca fer una feina molt seriosa de recuperació de la credibilitat que només aconseguirem si realment donem la resposta correcta en aquesta crisi.
Ho veu possible, recuperar la credibilitat en aquesta qüestió, a temps del calendari electoral que com sabem, s'apreta una mica?
Bé, jo no faria el càlcul electoral. Crec que no, si que ens equivocarem si estan pensant en el càlcul electoral i en la data de quan puguin caure les eleccions. Crec que el que hem de fer és la feina de forma seriosa. Crec que hem de donar mostres de que efectivament som un partit feminista, de que efectivament som un partit que vol protegir les dones. Jo crec que des del punt de vista legislatiu no hi ha cap dubte de qui és el partit que ha impulsat la immensa majoria de les lleis que han afavorit els drets de les dones. Ara ens toca, com deia, recuperar aquesta credibilitat a base de bona feina dins del partit que és el que hem fallat i on tenim ara mateix el repte posat.
La Milena Herrera és diputada del Congrés i és secretària d'Igualtat del Partit Socialista de les Illes Balears i com a secretària d'Igualtat va participar en aquesta reunió que deia ella mateixa divendres passat. Senyora Herrera, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui bon dia.
A vostès, bon dia.
Ara mateix passen 3 minuts de les 9. De seguida ho comentem, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Estem pendents del que pugui dir Pedro Sánchez aquest migdia, però acabem de saber que el Ministeri de Consum ha posat una multa milionària a Airbnb. Una sanció de 64 milions per anunciar pisos turístics sense llicència. Redacció, Lara García.
El Ministeri obligarà la plataforma a eliminar els anuncis irregulars i, a més, Airbnb també s'enfronta a una altra multa de 10.000 euros per negar-se a donar dades i a realitzar funcions de vigilància i d'inspecció. Aquestes sancions arriben després d'una macroinspecció en què el departament ha detectat infraccions en 65.100 anuncis. El ministre Pablo Bustinduy donarà més detalls en roda de premsa a partir de 9:45.
Això en un dia en què estem molt pendents de la pluja a Catalunya. Ha quedat descarregat amb força al sud del país aquesta matinada, però estem pendents de les alertes, sobretot al País Valencià. La bona notícia és que Emergències ha rebaixat l'alerta. Anem cap allà, anem cap a València. Pepa Ferrer, bon dia.
Bon dia. Amb l'avís roig desactivat des de les 6 del matí, queda el sud de Castelló a la vista taronja, però el govern valencià continua demanant precaució màxima. 14 municipis de València i Castelló han suspès les classes per pluges. Això afecta uns 80.000 alumnes. La Universitat de València farà classes online i, de moment, no hi ha incidents remarcables.
Això en un dia en què, justament, per la Comissió d'Investigació de la Gestió de la Dana que hi ha al Congrés dels Diputats, hi ha de passar qui llavors era consellera d'Emergències, la exconsellera Salomé Prades. Tornem a Madrid. Tani Tàpia, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia. Està cita de les 11 i una de les incògnites és si declararà o només respondrà part de les preguntes. Ella està investigada al jutjat de Catarroja i té dret, doncs, a no guardar silenci per protegir-se, perquè en aquesta comissió ha de dir la veritat. Els partits l'han citat després de l'entrevista que va donar fa 2 setmanes a La Sexta, on explicava com va intentar contactar sense èxit amb Mazón i com li demanaven que no el molestés. Després d'aquesta entrevista va posar a disposició de la jutgessa els missatges de WhatsApp que es van intercanviar aquell dia.
I a Brussel·les, avui els 27 discuteixen sobre si ajudar Ucraïna amb fons russos confiscats és realment possible o viable. Anem a Brussel·les també, Jordi Baró, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Si és una setmana clau pel futur del finançament d'Ucraïna amb les negociacions obertes sobre aquest préstec, que diu la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que és cada vegada més difícil davant les reserves de Bèlgica, on estan dipositats aquests diners confiscats a Moscou. Els líders s'han marcat la cimera que comença dijous per prendre una decisió i Kallas ha defensat avui que cal reforçar Ucraïna en les negociacions per la fi de la guerra i evitar cessions a Putin.
El Donbass no és l'objectiu final de Putin. Si aconsegueix el Donbass, la fortalesa caurà i aleshores, definitivament, continuaran prenent tot Ucraïna.
I d'aquí una estona, un quart d'onze, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la investigació de la mort d'Isaac Andic, ara que fa un any que va morir. I en esports, pel Fora d'Ada.
Avui s'acaba la jornada de Lliga de Futbol amb el Rayo Vallecano Betis. El Madrid segueix a 4 punts del Barça després de guanyar patint 1-2 aquesta nit al camp de l'Alavés. Una victòria que, de moment, salva el cap de Xavi Alonso.
Pel que fa a la mobilitat, destaquem la línia R15 de Rodalies, en aquest cas amb una doble afectació en el tram de l'Aragó a la franja entre Caspi i Faió. També a Catalunya, entre Marçà i Falset, hi ha servei alternatiu per carretera entre Mora i Reus.
I a les carreteres, circulació encara molt complicada a l'altura de Cornellà per un accident direcció Llobregat, que ja s'ha retirat, però que de moment manté la retenció a la Ronda de Dalt. I també per un accident, retenció a la Ronda Litoral entre Bonpastor i Montjuïc.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Francesc Mauri, com estàs? Bon... Eloi, com estàs? Sí. Bon dia.
Sí, sí, avui a Francesc Mauri entrarà una mica més tard.
Sí, que, Eloi, ho estem explicant des de primera hora, aquesta pluja que ha descarregat amb força al sud del país, al País Valencià també hi ha alertes, i deies abans que avui pot caure en qualsevol punt de Catalunya.
Sí, de fet, ara mateix ja hi ha ruixats repartits arreu del territori. Els més abundants són els que han caigut sobretot al sud, Camp de Tarragona, zones de muntanya, especialment al Priorat, 140 litres per metre quadrat a Falset, i a més es preveu que torni a reactivar-se la precipitació. De fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim precisament entre les comarques interiors de Tarragona i alguns punts del Pla Lleida, comarques de l'Oest, però les tempestes que ara mateix també hi ha a la zona de Castelló aniran en retirant-se cap al nord, viatjaran cap aquí a Catalunya i, per tant, podrien reactivar la pluja ja una altra vegada més organitzada. Durant el matí, migdia, tarda, litoral, prelitoral, es reactiven sobretot també les comarques del nord-est i fins i tot podran acumular-se més de 40-50 litres per metre quadrat a molts llocs, també a la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, on podria nevar a partir d'uns 1.800 metres. Llavors, demà encara podria quedar pluja a la costa i al sud i la resta de dies de la setmana, com a mínim dimarts, dimecres, dijous, el gruix de la precipitació quedarà concentrada al País Valencià a les illes.
Aquestes festes estalvia temps amb Bon Preu Esclat Online. Et portem a casa tots els ingredients que necessites. Formatges, embotits, carns selectes, torrons i vins i caves de proximitat. És fàcil, ràpid i comodíssim. A Bon Preu Esclat Online tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon Preu i Esclat. Catalunya.
Catalunya en un mos.
Per Nadal, capons, neules i torrons. Tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana, és inimaginable un Nadal sense aquests dolços. Aquest dolç fet amb ametlles o avellanes, mel i sucre, és molt més que una recepta, és cultura i identitat. El costum de menjar-ne per Nadal ve de l'edat mitjana, quan era un producte de luxe reservat per a festes i banquets. Amb el temps, les fires i els mercats el van convertir en un dolç popular. I avui n'hi ha de tota mena. Els tradicionals, els de massa pa i rovell, i els de nova pastisseria amb xocolata, praliner o ingredients tan sorprenents com el gin tònic. Fer-ne un de bo requereix ara i paciència. Torrar la fruita seca, coure la mel al punt just, pastar, premsar i deixar reposar. A Catalunya, el torró d'Agramunt és tot un emblema, amb indicació geogràfica protegida, que en garanteix l'origen i l'elaboració tradicional, amb ametlles o avellanes, mel i clara d'ou entre dues neules fines. El torró és un producte viu, es pot gaudir tot l'any, com a postres o amb un bon cafè, i conserva la seva essència si es guarda en un lloc fresc i sec. L'origen del mot torró podria venir de torrar o de terror, però sigui com sigui, és una paraula ben antiga, ja surt als textos medievals. Avui el torró continua endolcint Nadal i mantenim viva una tradició que combina enginy, ofici i dolçó compartida.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9 i 10 minuts. Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el David Madí, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera i el Pere Rossinyol, parlant d'aquesta compareixença que fa Pedro Sánchez a les 12. Hem parlat ara fa una estona amb la Milena Herrera, que és la secretària d'Igualtat del Partit Socialista de les Balears, d'aquesta situació, molt particularment dels casos d'assetjament sexual que han anat sortint, i que ella no descarta que en surti algun més, Pere.
Doncs sí, i sobretot jo crec que ha quedat molt clar aquesta acceptació per part del propi partit del desastre, perquè jo crec que podem parlar de desastre, de lo malament que s'ha gestionat això, sobretot arran del cas Paco Salazar. Si no haguessin dimitit ja dos secretaris d'organització, jo crec que la secretària d'organització actual, davant d'aquest mala pràctica, d'aquest mal protocol, crec que no li quedaria més remei que dimitir, i que per tant aquest és un tema d'enorme gravetat que erosiona moltíssim aquestes bases socials del PSOE i de l'esquerra en general ja castigades, i que ajuda a explicar per què és impensable que en aquests moments hi pugui haver una convocatòria d'eleccions. No només per una espècie d'aristocràcia que decideix per tothom, com insinuava abans la Montse Nebrera, sinó simplement perquè no hi ha la majoria necessària suficient en el Congrés per forçar-ho. Perquè aquí nosaltres tenim un sistema legal, tenim unes lleis, tenim una Constitució, ens agradarà més o menys, però fixa unes normes, i aquestes normes són les que passen. No és que sigui l'aristocràcia o algú que decideix en contra del poble no convocar eleccions. Les eleccions les pot convocar el president del govern, i òbviament no hi té cap interès, o les pot convocar una majoria alternativa en el Congrés dels Diputats que consideri que això és inaguantable i que, per tant, s'han de convocar eleccions. I aquesta no és la situació. I no és la situació, penso, en bona part, perquè, com ha explicat, jo comparteixo el David Madí, estem en una situació que no és normal. Estem en una situació, ell ha dit, de guerra civil sense tiros, i estic completament d'acord. Aquesta és la legislatura de l'amnistia. Això ha provocat una situació d'excepcionalitat des de tots els punts de vista. També, a parer meu, en quant a l'ús o a l'excepcionalitat, al parèntesis de lo que es podia qualificar l'estat de dret, i perdoneu que perquè ja sé que és molt greu el que estic dient, però crec que realment vivim en un període d'excepcionalitat, que això és concebut per part també d'aquesta majoria d'investidura, que encara que no formi un bloc sòlid, té consciència de que el que va dir l'Aznar, el que puede hacer que haga, passa, des dels bisbes fins al Suprem condemnant sense proves al fiscal general de l'Estat, i amb tot una pila de causes de corrupció que jo no vull minusvalorar de cap de les maneres, però que hi ha elements estranys, a parer meu, o sigui, és molt difícil parlar en general de tantes causes, perquè, clar, cada causa, doncs hi ha alguna cosa completament diferent de l'altra, i, per tant, doncs, de cap manera vull minusvalorar. Però la pel·lícula general que estem tenint, amb la UCO activa, amb els mateixos actors, amb 4 o 5 jutjats diferents de coses que venen i van, crec que forma part també d'aquest paisatge, no tot, però sí que hi ha parts que formen part d'aquest paisatge, que jo crec que és el que explica que no es convoquin eleccions, perquè estem en una situació d'excepcionalitat, estem en una situació de guerra civil sense tiros, i estem en una situació en què l'objectiu d'aquesta legislatura, que és l'aplicació fins a l'última conseqüència de l'amnistia, encara no s'ha pogut complir, i hi ha elements molt poderosos que volen evitar-ho.
Pau.
Bueno, que les guerres civils es facin sense trets ja és alguna cosa. Vull dir, perquè esteu...
Sí, i tant.
Molt convençuts del dramatisme. Jo...
No són les que t'agraden, no?
No, al revés. Les explicacions de la Milena Herrera en qüestió jo crec que no han convençut a ningú, vaja. És a dir, hi ha hagut un moment que ha contraposat aquesta idea de la voluntat i la diligència. Home, si tu tens un mecanisme que no garanteix precisament la diligència, és quan comencen a emergir dubtes de que no hi hagi voluntats que les estiguin d'alguna manera frenant aquests processos, no? I per això el PP, Cuca Gamarra, avui al matí la sentíem, no? I està filant una mica els ganivets dient que efectivament és perquè són persones properes al president, és a dir, quan deixes marxa que hi hagi aquest tipus de dubtes, doncs al final és que no has fet bé les coses i les explicacions que ha donat em semblen insuficients. Per altra banda, s'obre un debat més de fons, molt més estructural, i que jo no sé si m'atreveixo a plantejar-lo, sí, però resoldre'l segur que no, que és la viabilitat i fins a quin punt és factible que els partits tinguin aquests canals interns quan cada vegada més s'estan demostrant incapaços de portar-los a terme de forma efectiva i raonable. És És a dir, tenim molts casos sobre la taula en la que hi ha hagut sospites de dues coses. Una, que s'hagin utilitzat aquestes denúncies per erosionar rivals polítics entre els partits, i aquí penso en Podemos, Sumar, etc etc. Ara ens trobem en aquest cas. No ho sé, ho dic perquè al final aquests casos són casos molt complexos que han de garantir, per una banda, el respecte i el suport a qualsevol víctima, i a la vegada la idea de que no puguin ser utilitzades aquestes denúncies per erosionar ningú. Tenim una cosa que es diuen tribunals. Tenim una cosa que es diuen garanties jurídiques. Llavors, jo crec que seria fantàstic, i és fantàstic, que els partits es plantegin, o com fa el PSOE, encara que sigui formalment, com partits lliures de violència de gènere. Però si no tenen els mecanismes per garantir que aquests casos s'escateixin i es dirimeixin amb garanties per totes bandes, doncs insisteixo, per això hi ha unes lleis que, a més s'han fet avenços importants en aquest terreny en els últims anys, no? Perquè, clar, si tota l'estona sistemàticament el que fa és generar processos que generen indefensió, dubtes, no estàs fent un flac favor, diguéssim, el que sembla que estàs defensant?
Un quart de deu, de seguida continuem, ara vaig al David Madí, però deixeu-me que saludi abans el periodista, el company periodista del diari El País, el Carlos Cué. Carlos, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè avui és important tenir tantes lectures com puguem d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Carlos, tu creus que aquesta vegada també pot resistir Pedro Sánchez?
Bueno, pues esta es la gran pregunta. Vista des del punt de vista de Moncloa, sí, evidentment. Hi ha molta gent dient i escrivint que és impossible, que la situació és totalment insostenible, però si tu mires des del punt de vista de Moncloa, ells què tenen? Tenen un govern amb dades molt més que raonables, tenen un govern amb capacitat de gestió, perquè tenim una recaudació rècord i, per tant, tenen possibilitat de fer molta política amb molta gestió, per exemple, pujar les pensions i prendre decisions. Ara pujaran el salari mínim d'una manera important, estan discutint amb Sumar aquesta decisió. Fan moltes coses que no són al Parlament. Per exemple, avui Consumo va posar una multa de 64 milions d'euros a Airbnb. Hi ha moltes coses que fa un govern, no solament al Parlament. Evidentment, és un govern amb molts problemes, amb moltes dificultats, i té un Parlament que, en la situació amb Junts, té un Parlament molt difícil i no té pressupostos. Això és una veritat. Però si ho mires des del punt de vista de la Moncloa i dels ministres, no estan agobiats que no poden fer res. Tenen marge de maniobra per fer moltes coses. I després tenen una situació molt difícil de socis, però no hi ha ningú soci, ni Junts tampoc, que digui s'ha acabat, anem a eleccions al febrer.
Yeah.
Això no ho diu ningú, que això seria mort súbita, no? Això s'ha acabat. Si ara el PNB i Junts, o fins i tot Sumar, diuen, bueno, s'ha acabat, anem a eleccions, per Sánchez seria molt difícil resistir. Però com que ningú vol les eleccions, o ningú té una urgència amb les eleccions, perquè no beneficiaria ningú, Junts perderia molt, perquè està en una mala situació, però sobretot perderia capacitat d'influència, perquè els seus diputats no serien rellevants, arribaria el PP Vox, que no convé a ningú. Doncs que és una situació política molt difícil, molt inestable, molt el que vulguis, totes els apel·latius que vols, però vist des del punt de vista del govern és, bueno, jo, per acabar, a mi el tindrien que tombar amb una moció, amb una moció de censura, com va passar a Rajoy, no? El sistema és aquest. Jo tinc la capacitat de decisió de convocar les eleccions quan vull, és una decisió que és constitucional, i si em vols fer fora, m'has de fer una moció de censura. Com que el PP no la vol fer, pues és una situació d'inestabilitat estable.
D'inestabilitat estable, està bé això. El que sí que es comenta molt és que aquesta vegada han sorgit esquerdes internes dins del PSOE. Fins on arriben aquestes esquerdes, si és que hi són?
Bueno, sí, hi ha moviments al PSOE, perquè sobretot perquè hi ha moltíssima gent, dones, però no solament dones, emprenyadíssima amb la gestió que s'ha fet del cas Salazar i d'altres, no? Jo crec que hi ha molta gent que... Però jo crec, pel que sabem, la gent que s'està movint al PSOE i que està, bueno, hi ha moviments, és molt més gent pensant en el futur, perquè és evident que és molt probable que Sánchez no continuï a la Moncloa quan hi hagi eleccions, totes les enquestes el diuen, con lo cual és evident que hi haurà una successió de poder al PSOE, que el PSOE s'està anant camí de l'oposició, d'una oposició segurament dura, i per tant jo crec que hi ha moviments ja del post pensant en què passarà després de Sánchez, no? Però jo no crec que hi hagi, i no hi ha ni cap capacitat per res, crec, al PSOE un moviment anti-Sánchez de canviar de líder en aquest moment o forçar unes eleccions o forçar una caiguda de Sánchez. Jo crec que això no existeix i jo crec que Sánchez té un control del partit. És un partit, a més, que ja pràcticament no té barons, perquè no té poder polític regional. El baron més important que té és Illa, no? Que està amb Sánchez totalment, que no s'està movint, no, al contrari, està totalment lligat a Sánchez i és un dels seus valors més importants i dels seus suports més importants. Doncs jo no veig un moviment de destitució de Sánchez per res.
Carlos Cué, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
El company Carlos Cué del diari El País. David.
Sí, d'això que deia el Cué, una precisió. Hi ha un escenari que sí que el tenen dibuixat, eh? O sí que, com a mínim, des d'un pla teòric el tenen sobre la taula, que és la possibilitat d'un canvi de cavall. És a dir, d'investir un altre president socialista que, en el cas de que la cremació del Sánchez ja sigui inassumible, no? Aquest escenari el tenen. I ho saben, ningú en parla, ningú és tabú dins un partit, perquè a més amb les dinàmiques d'un partit això és tabú, però aquest escenari el tenen perquè queda doncs, un any i mig de legislatura i per tant aquest cartutx el tenen. Una cosa referent a el que abans deia la portaveu de les Balears del Partit Socialista, clar, el problema, per què és important en termes electorals el tema aquest del feminisme? Perquè d'acord amb tots els anàlisis sociològics, el votant, l'estructura del votant socialista és majoritàriament dona i les conviccions, és a dir, els punts d'acord de les dones amb l'ideari socialista és més fort. Per tant, és un front d'atac molt important. I aquí, doncs, ells doncs, han obert, jo estic d'acord amb el Pau, és a dir, el que és important d'aquests casos és que es coneguin. Més o menys sabem, lo del Salazar més o menys s'ha explicat, però els altres no sabem, és el titular, és la manera de fer, no? I aquí s'ha permès doncs, que es montin doncs, aquest mena de tribunal de la Inquisició feminista i per tant, doncs, ells mateixos doncs, s'han posat els problemes a sobre, no? Jo l'únic que agraeixo és que no facin com el cretí de l'Errejón, que quan li passava aquest problema va dir que tenia un problema d'actituds liberals.
Bueno, és que potser hi ha gent que té, com ell, el problema de distingir entre la persona i el personatge. Jo volia tornar un moment al que ha dit el Pere, perquè esmentava directament el que jo havia dit. Jo estic convençuda de que els mecanismes són els que són i que solament els poden activar els que estan legitimats per fer-ho. Si la moció no donen els números, no es fa. Si la qüestió de confiança no es planteja, doncs no es planteja. I el president té, òbviament, el botó de les eleccions. El que jo estava dient és que tothom sap, perquè tothom ho diu, que això és que el que hi ha a la representació política res té a veure amb el que hi ha al carrer, perquè si no, no tindríem por d'aquestes eleccions. Si no diuen hem de continuar perquè tenim moltes coses a fer i nosaltres ho farem millor que els altres. És que diuen que no poden convocar eleccions perquè vindrien uns altres. I això vol dir que reconeixen que la gent hi ha una altra cosa. És tant com dir que la democràcia és, i per això deia l'aristocràcia dels que manen, sigui el que està al poder. Això de dir no convoco perquè sabent que se m'està caient el món a sobre, que pràcticament queda exactament el que deia, que el ganivet estigui a l'esquena de la meva àvia, que solament queda això. I el que no es pot dir és que tots els casos que hi ha són el resultat de que la UCO va disseminant en diversos jutjats una persecució que, pel que estàs dient, semblaria que és irregular, si no falsa. Qui diu això? D'on surt això? I més encara, respecte dels casos feministes, hi ha un problema intern. I és que en una part d'aquestes dones que suposadament haurien d'estar al costat de les que van reclamar, i estic d'acord amb el David que vés a saber si són persecucions absolutament absurdes, perquè això de que no hi ha denúncies falses tampoc és veritat. Aleshores, què passa? Que aquestes dones els han dit que són unes traïdores perquè el que estan fent és el joc a l'oposició. I, per tant, abonant aquesta idea de que dins del Partit Socialista hi ha un discurs, però a la mateixa vegada hi ha unes actituds que són contràries a aquest discurs. Podem esperar a que tot es desmanegui completament. Podem dir que el que vindrà serà pitjor. Jo no dic que sigui millor o pitjor. El que dic és que aquesta manca de respecte del que les enquestes diuen de que la gent vol eleccions i del que les enquestes diuen que pot ser l'alternativa, em sembla que és alguna cosa semblant a una aristocràcia de representació política que no tenen cap dret a aplicar-la, perquè d'aquesta manera el que estan dient és que solament és possible unes eleccions quan es compadiu o està en coordinació amb el que jo penso que hauria de ser aquesta representació.
Ara continuem de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per donar publicitat.
Aquest Nadal, els camells han marxat de vacances i els reis circulen amb BMW. A Quadis Múnich t'esperem per descobrir models plens d'elegància, potència i tecnologia. Vine i viu l'experiència BMW al Vallès Occidental, Bages, Osona i Garraf. Regala't conduir un somni. Quadis Múnich, territori BMW.
Què fa que el Nadal sigui tan meravellós? Que cada àpat sigui especial. Tan especial com els nostres formatges amb fins a 12 mesos de curació. Com el nostre formatge anyenc Pedro Ximénez, premiat pel seu gust ara per 1,85. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
Aquest Nadal visita la primera casa de Gaudí a Barcelona. La Casa Vicens, guarnida per l'ocasió.
Aprofita la nova visita guiada en català amb aperitiu de cava i neules o xocolata amb xurros per només 15 euros. Fins al 6 de gener.
Informació i horaris a casavicens.org.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per 20 et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de seguida comentem el que estem comentant, de fet, des que hem començat, aquesta compareixença de Pedro Sánchez i tot el que l'envolta, però hi havia un altre tema que també volíem comentar, perquè ara cobrim cicle electoral, un dels fenòmens que pot marcar, i en part ja marca, la política catalana és el fenomen, l'anomenat fenomen Sílvia Orriols, i com l'extrema dreta catalana podria arribar a superar Junts al Parlament. Per conèixer una mica més la figura de Sílvia Orriols i com és, sobretot, governant, volem saludar un exalcalde de Ripoll, Jaume Camps, que va governar la ciutat del 93 al 95, amb el Partit dels Socialistes. Senyor Camps, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara fa 2 anys i mig que Sílvia Orriols ocupa l'alcaldia de Ripoll. Quin diríeu que ha estat el canvi més substancial que ha viscut el municipi des de llavors?
Bé, jo diria que el canvi més substancial és que, diguem-ne, està creant una separació, diguem-ne, amb el seu nacionalisme excloent i la seva criminalització d'alguns col·lectius, doncs està creant por i al mateix temps doncs no tiren endavant Ripoll com a municipi.
És veritat que Sílvia Orriols segurament va saber tocar alguna tecla després, molt particularment dels atemptats del 2017, carregant contra un tipus concret d'immigració. Com s'ha notat això, al fil del que vostè deia, en el municipi en aquests últims anys?
Bueno, doncs això es nota bàsicament en que algunes actuacions estan directament encaminades a plantejar que aquests problemes, que aquests col·lectius doncs són negatius per la vida del poble i que, diguem-ne, d'alguna forma se'ls ha de fer fora, i que, per tant, doncs, diguem-ne, el municipi, aquest personal, o aquest tipus de gent, doncs, sobra. el tema de resoldre els problemes amb aquest discurs agressiu contra tots i la seva actitud sempre beligerant, no amb aquest col·lectiu només, sinó també majoritàriament amb els grups de l'oposició, fa de que majoritàriament no passi al poble, doncs, en el plenari més ben dit, doncs, temes consensuats que faria falta que hi fossin, perquè Ripoll tirés endavant, i en aquests moments la veritat és que Ripoll es va parar mica en mica.
Es va parant, diu, la ciutat.
Sí, sí, veu, tinguem en compte que, esclar, el fet que és alcaldessa, al mateix temps diputada i al mateix temps consellera comarcal, no serveix per millorar la gestió del dia municipal ni per trobar més recursos. Mm. I ella que va arribar, perdó l'expressió, a l'alcaldia per xiripa, amb només un 30% de vots, es creu que és la reina del mambo, i amb només 6 regidors de 17, no té cap mena d'intenció d'arribar a acords amb cap grup de l'oposició. Aquesta, doncs, estratègia li possibilita seguir parlant d'un cordó sanitari que no li permet fer el que ella vol. Un cordó sanitari que mai ha existit. Doncs d'haver existit, avui ella no seria alcaldessa.
Un cordó sanitari que mai no ha existit, diu, eh?
No, veiem, quan ella estava a l'oposició, difícilment crec que des de l'oposició puguis parlar, diguem-ne, d'un cordó sanitari. I quan va ser necessari aquest cordó sanitari, si és que hi havia set alguna vegada, en fi, per el que fos, doncs ella va ser alcalde, això, repeteixo, amb un 30% dels vots de Ripoll, amb 6 de 17 regidors. Mm. Per tant, moltes de les actuacions municipals que requereixen quòrums, doncs, si ella no parla o no vol parlar o no interessa parlar, no sé exactament quin és el fet que no ho faci, doncs no es poden tirar les coses endavant. Mm. I llavors això és l'excusa perfecta per dir de que no hi deixen fer les coses, però en realitat ella no busca cap consens en cap moment per aquelles situacions o com caldrien majories qualificades per tirar endavant problemes que Ripoll té i que, evidentment, amb la seva forma de fer, doncs no hi ha manera de que es desencallin. No sé, de totes maneres, temps enrere, això deu ser un tarannà personal, perquè temps enrere va sortir alguna informació periodística parlant de que en el Parlament pràcticament fa el mateix, o sigui, a les comissions no existeix, no intervé pràcticament mai, i té més manques o faltes d'assistència que no pas assistència. O excusa, sembla ser, de que només són dos parlamentaris, no és, diguem-ne, suficient important per no fer la funció que té de fer.
A principis d'any, els exalcaldes de Ripoll van firmar un manifest públic en què denunciaven l'actitud d'Oriols. Què els va portar a fer aquest manifest?
Què ens va portar a fer-ho?
Sí.
Bueno, vull dir, això, diguem-ne, aquest debilitament de l'aportació municipal des del poble. Vull dir, amb una sèrie d'actuacions, no diré, diré que són perfectament antidemocràtiques i que, diguem-ne, representen un tarannà prepotent i gent certificat, no sé, per no ser exhaustiu, es poden dir, puc fer una petita relació de la seva mostra dictatorial i poc democràtica de fer. No sé, el cartell de la Festa Major del 2024, tot i que va ser aprovat amb una espècie d'una consulta popular, resulta que, diguem-ne, el va censurar i el va fer treure de la circulació perquè hi apareixia una nena o una noia amb gifat, diguem-ne, en el cartell. Arreu, per exemple, d'aquest fet, doncs hi va haver-hi manifestacions i protestes i curiosament, alguns manifestants, no tots, suposo que potser els més significatius, han rebut denúncies per valor de 700, 800 i 900 euros pel fet de no haver demanat permís per manifestar-se, o qual cosa representa un atemptat contra la llibertat d'expressió. Mm. Per exemple, un treball que havien preparat els alumnes de l'Institut Abat Oliva, quan estava, ja diem, exposat, el va censurar perquè hi havia dues làmines que feien referències a temes àrabs. I, el més significatiu de la seva forma de fer, és que qui va anar a obrir la porta del local on hi havia l'exposició va ser ella en persona, amb una mostra, diguem-ne, amb un posat sorneguer i disciplent. No sé. Tots els alcaldes, per exemple, de Ripoll, menys jo, que no vaig ser-ho, doncs van conjuminar, ser diputats al Parlament i també alcaldes de Ripoll. Bé, jo no recordo mai haver vist en temes locals, ja sigui per una manifestació o per, en fi, algun acte que ella creu que no va d'acord amb la seva filosofia, doncs veure tants policies locals ni tants Mossos d'Esquadra, diguem-ne, vigilant que no hi hagi res en contra o que no pugui passar res. Bé, no ho sé, potser és que ara han canviat les normes i tots els alcaldes i diputats parlamentaris requereixen, diguem, una protecció oficial. Abans mai havia passat.
El Jaume Camps va ser alcalde de Ripoll, ho dèiem ara, del 93 al 95 pel PSC, pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Camps, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
Molt bé, bon dia.
És important destacar una cosa. Ell parlava d'aquestes suposades absències de Sílvia Orriols al Parlament. Això són les noves comissions, perquè el registre parlamentari sí que evidencia que en els plens del Parlament sí que hi assisteix. Abans que el David Madí parlava de l'entrevista aquesta del president de la Conferència Episcopal ahir a La Vanguardia, ell en aquesta entrevista també deia que li consta que hi ha gent de Valladolid que es mira discursos de Sílvia Orriols subtitulats, si cal. En fi, una de les circumstàncies que segurament marcaran els comissions, molt especialment els municipals, Pere.
Sens dubte. Jo crec que aquest és un dels grans temes que tenim sobre la taula. Ens agradi o no, a mi particularment, jo no m'amago pas de que em preocupa moltíssim, perquè tot el que representa aquesta formació, o com a mínim el que els líders d'aquesta formació volen posar sobre la taula, atempta directament contra la idea, diguem, que jo crec que ha sigut una de les grans aportacions o una de les millors coses de Catalunya, que és l'aposta compartida per la cohesió, per la cohesió del país, i per tant a mi em preocupa molt aquest auge que jo crec que ja és aquestes alçades indiscutible. Ara bé, penso que és molt important no quedar-se només amb la crítica, amb l'emprenyament, amb assenyalar amb horror l'auge, sinó que s'ha de ser molt seriós analitzar els motius de fons que fan que una part molt important que diuen totes les enquestes i que a més l'experiència quotidiana de cadascú, com a mínim del meu cas, acredita. Jo sóc de la Catalunya Interior i cada vegada que vaig a la Catalunya Interior em trobo nova gent que votarà o que diu que votarà Aliança Catalana, i crec que això passa a tot el país. Crec que que seria una equivocació que contribueix encara a fer-ho més, a empitjorar-ho tot, el no a escoltar a tota la gent que votarà o que vol votar en aquesta opció, no perquè siguin racistes, sinó perquè creuen que és la manera de fotre un cop de puny lo més fort possible al sistema, per dir-ho d'una manera una mica bruta. Crec que aquí hi ha molta gent que ha vist que aquesta opció és antisistèmica, és contrària al sistema, per raons que en el meu parer són demagògiques i perilloses, però que està canalitzant tota una mena de vot protesta de gent que té ganes de fer un cop de puny, i que crec que és molt important no quedar-se amb dir quina colla de racistes ens hem tornat, aquest país s'ha tornat racista, sinó anar a abordar quins són aquests temes de fons sobre la taula que moltes vegades no tenen res a veure amb el discurs oficial dels líders d'Aliança Catalana, sinó que són una manera de vehicular aquest malestar creixent per motius diversos i difusos, però sobretot per, crec jo com a mínim, per fer un cop de puny al sistema.
Bé, jo crec que L'alcalde Jaume Camps li ha fet un espot a la Sílvia Orriols. I crec que no entenen de què va aquesta història. I crec que no entenen, perquè sobretot, crec que jo, que no sóc gens partidari d'aquesta opció, però sobretot s'ha d'entendre que el Jané ja ha sortit de la botella i que ja ha sortit de Ripoll. I que ja està a la cartera d'opcions fermes per les properes eleccions, però sobretot perquè parla del fracàs dels altres. I el fracàs dels altres, especialment en el món sobiranista, doncs és el que és. I aquest és el tema de fons. Ella beneficia d'una novetat. Jo crec que una de les característiques pitjors de la Sílvia Orriols, amb la gent que la coneix, és que és d'un autoritarisme mitjaval. Tothom que la coneix...
Com el seu vocabulari, també és mitjaval.
Sí, sí.
La major part.
Diu, és molt brillant construint els seus arguments, etc, però, diu, té un autoritarisme mitjaval. Doncs, però això gaudeix de la novetat. En les properes eleccions no tenen bagatge negatiu. Això és molt important en un plantejament electoral, perquè és el que permet mobilitzar diferents afluents de vot. I clarament, per mi, té un afluent de vot de càstig, crec que del sistema, del sobiranisme, de tot plegat, té un afluent que no és exactament el mateix, que és refugi, de gent que no sap ben bé què fer en un moment d'aquests. Té un afluent ideològic que passa a tot Occident i que també passa aquí, òbviament, i finalment tindrà un afluent de vot útil per passar pàgina de Puigdemont i de Junqueras. I tots aquests afluents, amb una novetat i el fracàs dels altres, tornen a aquesta situació. Però jo crec que ja ha sortit de Ripoll. La botella ja s'ha destapat.
Doncs jo en aquest cas estic bastant d'acord amb els dos companys de tertúlia i afegiria que aquests temes de fons... És a dir, tendim a pensar massa en política en clau de les persones. Amb el fenomen Orriols està passant això. Parlem molt d'ella, parlem molt de Ripoll, parlem molt del seu caràcter, de si parla bé. Jo crec que primer, a la línia del que deia el Pere, s'han d'analitzar aquests temes de fons, que no són tan culturals com moltes vegades econòmics, no? O la mirada materialista, no?, et porta a pensar sempre què és el que ha passat. Jo diria que hi ha tres causes profundes. Una, primer de tot, és aquest canvi que ha durat quasi 4-5 dècades, que hem passat d'un sistema que prioritzava els salaris, l'ocupació, la despesa pública i els drets socials, i ara tenim un sistema en el que qui se'n surt, bàsicament, és qui té un accés privilegiat a la propietat. És a dir, una societat que cada vegada és més rendista, que cada vegada deixa més el sortir-te'n... En definitiva, la seguretat a que tu te'n surtis sol. Això és el caldo de cultiu perfecte a l'extrema dreta i sempre ho ha sigut. I en el cas local, això se suma a dos factors més, que és, efectivament, el fracàs estrepitós de la voluntat transformadora del 15M i el 2011, o sigui, fa 14 anys, que això ha tingut diferents cristal·litzacions institucionals i que totes ens han portat, doncs mira, abans fa una estona n'estàvem parlant on ens han portat, i l'altre fracàs, que és el fracàs més local encara, que és el de fa 8 anys en el procés sobiranista. Aquest triple fracàs, efectivament, deixa un camp completament abonat perquè la gent estigui cabrejada i vulgui generar un vot de càstig. M'interessa també més aquesta idea de què és el que ha generat això, perquè et dona receptes per saber què has de fer, què has de començar a construir, quins imaginaris i pràctiques polítiques has de fer, que no pas centrar-nos en si la dona parla bé o parla una mica malament, o si la dona ho va fer bé Ripoll, perquè efectivament penso que no és el que és més rellevant.
Jo, en canvi, crec que la persona... En moments en què s'ha començat a dir que els lideratges han de ser corals, la persona concreta és...
Bueno, això ho diuen tots els que tenen els lideratges trencats.
Clar, bàsicament. Efectivament, no? I quan veus que algú parla d'una manera diferent, completament, ni tan sols perquè sigui un llenguatge de ells, vosaltres, no sé què, que sembla que estiguis en l'àmbit dels contes sobirans de Barcelona, no?, d'un altre temps d'aquí. Sembla que estigui parlant amb un Guifré el Pilós, però resulta que és una dona. I aleshores... Ves per on la paradoxa de que veiem un lideratge fort, un lideratge que ha sortit de si mateix, és a dir, ella és la que pren la iniciativa i es posa en marxa, no és algú que han posat, com fa Pedro Sánchez amb totes les ministres dones, no?, que diu que és molt feminista, però ell és l'home. Totes les vegades que s'han posat dones en política les ha posades algú, normalment, i resulta que ella no. Ella surt, emergeix com a tal, amb aquest tipus de llenguatge, amb aquesta crítica al que ha estat el sobiranisme covard, com diu ella, no? Covard, que no va donar el pas, que no va arriscar res, i al mateix temps li diu una altra part de la població, això que també ens arriba als Estats Units, no? Estem començant a perdre la identitat del que és Europa, i nosaltres hem de fer com si fos Isabel la Catòlica, no? Hem d'expulsar aquest islam, perquè ella es declara directament islamòfoba. I això entronca amb una altra realitat, que és la identificació que normalment es fa en els sistemes polítics quan estan en crisi, crisi econòmica i crisi social, d'algú que sigui culpable, no? D'algú que sigui culpable. I ella identifica aquesta persona, identifica els símbols d'això, i per això fa aquesta creuada, que jo també la faria, contra un símbol d'opressió com és tot això que es posen les dones que practiquen l'islam al cap, i que elles diuen que és una elecció, i tothom sap que és una elecció que ve donada per una contracció de la seva voluntat i de la seva llibertat. Per tant, identifica molts dels atavismes, de les pors, de les queixes que soterradament han existit a la societat, i els hi posa nom. I la gent s'hi sent amb la legitimitat de renglarar-se amb ella, que té aquesta capacitat, aquesta valentia, perquè porta gent al seu voltant, perquè més d'un segurament estaria disposat a matar-la directament, no? I per tant, està en una circumstància molt arriscada que encara reforça més aquest sentit de lideratge que té aquesta dona, amb un discurs que, del que segurament coses les compartiria, altres no, perquè com a tots els partits polítics i a tots els programes polítics, hi han coses que les persones individualment defensarien. Jo n'he dit una, però probablement hi hauria alguna altra. Jo crec que ella té en la ment aquesta idea d'Europa ha perdut la seva identitat, i jo formaré part dels que intentin rescabalar-la.
3:15. El matí de
Catalunya Ràdio. Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja arriba Nadal i el Cort Inglés ens encanta. Ens agraden les llums que il·luminen cada cantonada, la música que ens embolcalla com una orquestra amable i propera. Ens encanten els elfs, els arbres que es guarneixen de festa. Mireu, al Cort Inglés ens agraden els ninots de gingebre i també aquesta neu que somien que cau per tot arreu, a les voreres, a les cases, les teulades, i cobreix el món amb un vel d'il·lusió. Ai, volem les llars enceses i aquell instant màgic en què tots tornem a ser un infant, jugar sense pressa, abraçar els avis, ajuntar-nos amb els que són lluny i fer aquelles trucades que ens hem passat tot l'any volent-les fer. Ja arriba Nadal i això és casa vostra. Viviu la màgia del Nadal en família al Cort Inglés. Us hi esperen un munt d'activitats gratuïtes. Mireu, aquest dissabte a la tarda, divertiu-vos amb l'animació del Caga Tió al Cort Inglés de Can Dragó i Cornellà. I podeu gaudir d'un espectacle concert de gospel a Girona o descobrir el planetari de Howards a Tarragona. Consulteu tota la programació de Nadal a la web del centre. Ah, i recordeu, el Cort Inglés estarà obert amb l'horari habitual cada diumenge i tots els festius, perquè pugueu fer les compres de Nadal amb comoditat. Res més per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sempre que ve un actor o una actriu m'agrada preguntar quin és el lloc més estrany on t'has canviat.
Quina pregunta! A part de magatzems plens de Coca-Cola i de coses rares, més estrany... Bé, darrere un arbre.
Darrere un arbre, eh?
Darrere un arbre, sí, sí, darrere un arbre, perquè hi havia un bolo i no hi havia puesto i era darrere un arbre amb un fred.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, recta final de l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el David Madí, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera i el Pere Rossinyol. És inevitable i imprescindible parlar de la Marató del 3CAT, aquest any dedicada a la lluita contra el càncer. S'han recaptat pràcticament 10 milions d'euros, en concret 9 milions 700.000, i encara es pot continuar donant. Però avui, al matí de Catalunya Ràdio, el que volem fer és preguntar-nos el perquè d'aquesta manera de ser o d'aquesta manera d'actuar, i per això parlem ara mateix amb el filòsof Oriol Ferrés. Oriol, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Freddy, què tal?
És aquesta qüestió de la solidaritat, sobretot relacionada amb l'espectacle, no? És a dir, això ja ve dels Estats Units, ve d'aquestes telemaratons, no és nou, però és aquest concepte interessant, no? Aquest mig camí, el que dèiem, entre la solidaritat i l'espectacle.
Sí, això pot generar una certa distorsió. És a dir, parlant-ho amb alguns amics, doncs comentàvem que ens pot ferir una miqueta de la sensibilitat o ens pot fer sospitar que una qüestió d'una virtut cívica com és la solidaritat al mateix temps vagi acompanyada de totes les exigències i els requisits d'uns grans mitjans de comunicació. Deixa'm que t'ho digui amb la formulació típicament maquiavèlica, no? Si el fi, una cosa que és molt bona, justifica els mitjans de comunicació, en aquest cas. Llavors, efectivament, són virtuts privades, no? La solidaritat, donar, la beneficència, que si ens ho plantegéssim d'una manera a partir dels resultats, el que hi hem guanyat i el que hi hem perdut, un podria dir, home, millor que hi hagi vora de 10 milions dedicats a la recerca contra el càncer que no pas que no existeixin. Però més enllà d'això, també ens podem preguntar quines filosofies implícites hi ha també darrere de la idea de telemaratons, com tu has dit, no? Això prové d'una cultura, que és la nord-americana, on les grans personalitats que tenen molts actius poden fer els seus actes de beneficència, a vegades d'una manera molt de cara a la galeria, molt espectacularitzada, i això d'alguna manera posa més en ombra el que podríem dir que és la veritable marató del dia a dia de les virtuts cíviques ciutadanes que es puguin practicar, o la de les institucions. És a dir, fins a quin punt no hi hauria una manera molt més racional, eficient, transparent i efectiva de recaptar una gran quantitat d'impostos d'aquells que evidentment més tenen, i aleshores amb la informació que es pugui tenir, amb la millor ciència social possible, veure quines són les necessitats socials, evidentment també la recerca contra el càncer o altres coses d'investigació científica, per destinar-los d'una manera que també després hagin de rendir comptes, no? Perquè moltes vegades amb això de la solidaritat pensem, bueno, jo ja ho he fet un cop a l'any i me n'oblido, ja ho faran els altres. I un podria pensar també, bueno, se n'ocupen les institucions i, per tant, ja ho farà el govern, ja ho faran els altres. No, no, és important, jo penso, remar junts, és a dir, virtut cívica, societat civil, però també estat, governs i institucions, perquè és la manera de sortir-nos-en. No sé si vols que et desenvolupi més aquest punt o...
Sí, sobretot això, sí, tant i tant, el que tu digues, és aquesta diferència de solidaritat que tu deies, no? És diferències en la manera de ser solidaris, no?
Sí, perquè podríem dir que hi ha una virtut de les institucions que és la justícia, no? És a dir, això és una cosa que ho sabem, en filosofia política bàsicament és una lliçó molt elemental, això ho va dir John Rawls a una teoria de la justícia, i per tant, les virtuts privades no poden substituir la societat civil i els poders privats enormes que hi ha dintre de la societat civil no poden substituir mai les institucions. Ara fa un moment en parlàveu també, tenim un enemic polític a les portes, que és l'extrema dreta o l'ultrapopulisme o el turbocapitalisme, i això va de destruir precisament les institucions. Per tant, fora bo també que dia a dia recordéssim que és important els mecanismes de solidaritat institucional en els quals, mitjançant impostos, es pot redistribuir la riquesa i es poden subvenir les necessitats que té la població. I això és important perquè quan el relat és el de la beneficència, no? Això a vegades apareix en alguns youtubers que també fan les seves telemaratons, o a vegades això també apareix en algun gran potentat, doncs, que ha dit que públicament havia fet una donació a tal hospital o per tal causa. Són coses molt espectaculars, són coses que tenen molt d'ego, són coses que tenen aquesta mena de reverberació mediàtica, però, insisteixo, la veritable marató és la del dia a dia, la de les institucions i la de la ciutadania.
David.
Bé, doncs estic bastant en desacord.
No fotis.
Ostres, no m'ho esperava.
No m'ho esperava. Segur que l'Oriol no s'ho esperava gens,
amb,
això.
Amb tu, perquè precisament és la trampa de la semàntica. Precisament la marató té molta importància perquè és solidaritat de veritat. Val? I no és el que... és a dir, quan et prenen perquè els impostos no té ni un sol component de voluntarietat, que és el concepte de solidaritat, té un component de voluntarietat. Vull ajudar, sinó que és obligatori. I quan a través dels impostos les administracions et prenen quasi el 70% dels teus ingressos per una banda o per una altra, quan a més, a sobre de tot això, hi ha gent que està disposada a fer un esforç més particular, doncs se'ls ha d'agrair. I aquesta és la màgia de la Marató des de fa tants anys i perquè és un programa que any rere any doncs funciona, recapta. La fundació que porta Lluís Bernabé, aquí aprofito per felicitar per la seva feina des de fa molts anys, és modèlica i jo crec que aquí és una cosa que els catalans ens sentim orgullosos, no? I això sí que és solidaritat. I això que expliqueu vosaltres és expropiació, expoliació, robatori...
Per què dius vosaltres?
Sí, això és el que defenseu vosaltres. Jo sempre he dit, a més, sàpigues, Oriol, que jo sempre he defensat que els que creieu que sou, que això de pagar impostos és fantàstic i quants més millor, que hauria d'haver-hi una clàusula especial per vosaltres, que poguéssiu arribar al 100% dels vostres...
Va per tras.
Sobretot vist el retorn. Sí.
Escolta, però martell, una cosa...
A veure, ara vaig a tu, Oriol. Pau, que s'ho està fent a sobre.
Ah, jo delego molt en l'Oriol la defensa del meu plantejament, però sí que voldria afegir dues coses ràpides, si em permets. No, la Marató té aquesta contradicció que, efectivament, és dues coses alhora. O sigui, com a mecanisme, podríem dir, de divulgació sobre diferents malalties i com a exercici cívic, és una cosa bastant única. Sí que rep o veu d'aquest espectacle filantròpic, i ja sabeu que la filantropia nord-americana, a més, moltes vegades serveix bàsicament per estalviar-se de pagar impostos a la gent que més calés.
Concepte que aquí no existeix.
Però el mecanisme per evadir impostos sí que existeix, a través de fundacions i tal. Però no em facis marxar el tema. En tot cas, és compatible aquesta idea de que és un mecanisme de divulgació únic i original amb la idea que, efectivament, contribueix a fomentar aquesta cultura de la caritat. La caritat és una cosa que s'exerceix de dalt a baix, a diferència de la solidaritat, que s'exerceix horitzontalment. Per què de dalt a baix? Perquè, primer de tot, abans ho he dit, el 50% de les famílies d'aquest país no poden arribar a final de mes. Per tant, el 50% de les famílies d'aquest país estan excloses de la Marató. No pots voler universalitzar un sistema, a diferència d'un sistema fiscal, que és molt més racional, com diu l'Oriol, no pots voler sistematitzar una forma de contribuir a que es curi el càncer a través d'un mecanisme respecte al qual el 50% de la població no ni tan sols hi pot contribuir ni que volgués, perquè no té un puto duro per estalviar. Per tant, efectivament, és molt més racional un sistema que diu paga més qui més té, qui no té no ha de pagar, perquè, a més, si no, el que fem és culpabilitzar les persones que hi miraven la tele però no podien contribuir. I llavors, què passa? Que aquestes persones s'han de sentir culpables perquè un familiar seu proper té càncer i no estan contribuint a curar el càncer.
Doncs
em
sembla que t'equivoques absolutament de perspectiva. La gent que hi participava, que podia fer més o que podia fer menys, estan agraïts els que poden fer més i els que poden fer menys.
El que estaran agraïts segurament és quan tinguin un familiar, com hem tingut tots, que tingui una malaltia d'aquest tipus, com per exemple el càncer, que en aquest cas l'hem tingut tots, que vagin a un sistema públic i a un hospital públic i el curin no en funció dels diners que té o que no té. I això es proveeix, igual que es serveix i es consumeix públicament, es proveeix fiscalment de forma universal a través d'un sistema d'impostos.
I no et discutiré tal. El que no és una mentida com una casa de pagès, que és confondre la fiscalitat amb solidaritat.
La voluntat
no ho és.
General.
No ho és.
La voluntat general. Bueno, no només existeix la voluntat.
Sí. Oriol, digues, que et sento.
No, és que em sembla que és interessant. Estem entrant en temes de profunditat de filosofia política.
Ens falten 3 minuts per les 10.
Sí, exacte. Gràcies. Moltes gràcies, Pau. Això està molt bé. Això està molt bé.
Sempre s'ha d'intentar.
Molt bé. Això està molt bé que tingueu present... Exactament, al final del partit. Digues, Oriol.
Bé, el tema és aquest, també. És a dir, jo m'agafo una cosa de Nietzsche. És a dir, s'han d'atacar les idees, no pas les persones. Per tant, les persones, inclús, si ara m'imagino, una àvia que ha donat 50 euros perquè en el seu voltant els seus familiars també estaven fent donacions, etc. No cal anar a atacar això, es pot aplaudir. És a dir, quan la societat civil organitzada fa coses altruistes, per tant, hi ha aquest element de la voluntarietat que deia el David, no és una qüestió...
No se'ls ha de castigar, no?
No ho defensa ningú. Escolta els arguments, no ho està fent ningú.
Jo el que estava dient és que hem de remar junts. És a dir, la idea és remar junts perquè el problema que tenim davant és molt gros. Per tant, jo no acabaria de compartir aquest discurs de l'expoliació, per exemple, pel que fa als impostos. Remar junts vol dir...
Perquè no n'és ni conscient.
Pot practicar, fins i tot, és una cosa molt agapètica i bonica, fins i tot la mateixa idea de caritat. Quan tu tens alguna cosa, deixes de tenir tant perquè en pugui tenir algú altre, és a dir, fas altruïstament, de manera voluntària, una donació, el que sigui. No cal criticar això des d'una posició d'esquerra de mal humor, per dir-ho així, molt gris i molt buròcrata. D'altra banda, jo penso que també s'ha de dignificar els mecanismes que són institucionals, en els quals Llavors, segurament no parlem d'una solidaritat voluntària, que és el que deies tu, David, però sí d'un pacte social en el qual, d'alguna manera, el ciutadà entén que aquell que té més ha de contribuir més perquè aquell que té menys...
Quantes vegades? Quantes vegades? Pregunto.
No que facin falta vegades, perquè el càncer
quantes,
es pugui curar.
No, quantes vegades? Quantes, no, digue'm, quantes vegades és raonable?
En un moment en el que més els rics paguen molt pocs impostos.
Oriol, tu quan creus...
Els que paguen molt pocs.
Si fem els números, tu quan creus que entre un sou mínim...
I els mil milionaris
bàsic,
menys. No, mai n'havien pagat tan pocs.
No.
I han tingut tants mecanismes d'evasió i il·lusió fiscal com ara.
No. Entre el que paguen...
Ara hauria de recordar...
La part més modesta de la societat. Pregunto, a veure si ens entenem. Entre el que paga la part més modesta de la societat...
Perdó,
em diu el, de 15 a 20.000 euros.
Em diu el subdirector, ha tret el cartell... Allò dels... Saps el cartell aquell dels... Allò del... El temps afegit perquè digui alguna cosa a la Montse i el Pere i ho rematarem.
Estava pensant que, clar, és veritat, aquí al final de la marató hem arribat a debatre sobre els models econòmics, no?, en el qual jo estaria més a prop del David que no pas del Pau, és una cosa bastant evident.
Gràcies
bastant evident, però no tant, eh? No tant. Però bueno, no tan evident. Però el que resulta és que la Marató s'acaba convertint en una mena, jo crec que fonamentalment és un espectacle que pot tenir un sentit pedagògic, per suposat, no? Però un espectacle perquè la televisió demana espectacle, perquè si no, no es faria d'aquesta manera, perquè hi ha altres múltiples formes de fer caritat, solidaritat, com li vulgueu dir, però benvingut sigui, si és veritat, i si efectivament els diners van a fi de bé aquells projectes que poden fer investigació en una malaltia que, per cert, ha de deixar de tenir un estigma perquè cada vegada és més fàcil en sortir-se.
Rematem-ho, Pere.
Sí, jo crec que aquesta discussió tan legítima i interessant semblava que estiguéssim col·locats en el món anglosaxó, no? en què realment aquest antagonisme es planteja en aquests termes. Però crec que nosaltres hem trobat un equilibri bastant raonable, bastant interessant, de tenir aquest contracte social que s'accepta que es paguin impostos per tenir un bon estat del benestar i que alhora una tele...